Buenas tardes a todos los amantes de la radio y bienvenidos a nuestro programa Estrella de la Tarde, Controversias. Estamos aquí en Radio Farró para brindarles una experiencia llena de conversaciones fascinantes y un análisis profundo. Prepárense para sumergirse en el apasionante mundo de la tertulia radiofónica. Así que pónganse cómodos que vamos a llegar hasta sus casas directamente desde los estudios de Vila Urania. Bienvenidos al programa de radio que desafía las convicciones y alimenta vuestra mente. Esto es Controversias. Comencemos el programa, no sin antes presentarles a nuestro gran equipo de colaboradores que están compartiendo sus conocimientos y perspectivas únicas con ustedes. Primero, tenemos a nuestra brillante comentarista, la incansable defensora de la verdad, la gran experta en arte y música clásica, Aurora. Buenas tardes, Aurora. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Cómo andas?
Hola, buena tarde. Muchas gracias. Pero está aquí a mí.
No, nosotros sí que estem feliços de compartir amb tu i a veure que, quina secció ens portes avui. Pues muy bien, siguiente colaborador es Fede, con su mente analítica y su pasión por la ciencia, que nos mantendrá entretenidos con su emocionante sección. ¿Verdad, Fede? ¿Qué tal? Bona tarda.
Hola, ¿qué tal? Bona tarda, Darío. Bona tarda a tothom. Espero no decepcionar-vos, però sí, sí, farem una mica el possible per distreure la gent que ens pugui estar escoltant.
No, segur que serà molt, molt interessant. Molt bé, i bueno, no menos importantes, pues hoy tenemos a los mandos del estudio a nuestro experto técnico de sonido, Joan Enric, que hará que nuestras voces se escuchen aterciopeladas. Y bueno, pues con toda mi pasión y amor por la radio, pues un servidor, Darío García, también estará aquí apoyando este precioso programa que vamos a hacer todos juntos. Pues nosotros formamos un equipo diverso y apasionado que estaremos listos para entreteneros. Así que bueno, esperamos que esto sea un programa fascinante. Y sin más preámbulos, pues bueno, me gustaría que nuestra gran colaboradora, Aurora, pues nos presente su sección y a ver qué nos cuenta. Estamos muy emocionados de estar aquí y espero que disfruten de nuestras conversaciones. Y bueno, sin más, Aurora, ¿qué tema nos traes hoy que todos de la mesa de aquí pues desconocemos de qué vas a hablar hoy?
¿Sabíeu que a Barcelona hi ha 1.600 fonts d'aigua potable i 300 que són només per adornar la ciutat? Això ho sabíeu?
No. El número no. Tantes no.
Sí. Doncs n'hi ha per tot arreu, per la Gran Via, per la Diagonal, pel barri gòtic, per tot arreu. I la més antiga és una que està a la plaça del Padró, al Raval, de 1673. També n'hi ha una altra molt antiga a l'Avinguda Portal de l'Àngel, a on hi ha el Círculo Artístic. No sé si coneixeu, segur que hi he passat moltes vegades.
Sí.
Bé, n'hi ha moltes de fons, com he dit abans, no vull repetir-me. Per exemple, a la plaça de Letamendi hi ha la Font de la Pagesa, que al·ludeix al conte de la Lletera. Al passeig de Sant Joan hi ha la Font de la Caputxeta, que correspon al conte del Perró, de la Capirucita. Però jo, més que res, vull fer una mica de... Fixeu-vos-hi, si podeu, i aneu un dia i ho veieu, en tres fonts que són fetes del mateix escultor, Josep Campeny. Un escultor d'Igualada que es va formar a l'Escola de Belles Arts d'aquí a Barcelona i que aquestes fonts les va fer en 1912, a l'època modernista. La primera font, segur que heu passat per allà moltes vegades, està al carrer Còrcele, Diagonal, a davant del Palau Robert,
sí.
A davant de Pompeia.
Sabia que parlaries d'aquesta, perquè és molt coneguda.
La Font de la Granota. Bé, és preciosa. És amb una escultura de bronze sobre una pedra de Montjuïc i hi ha un noi que va descalç que porta un cistell de granotes i una de les granotes que té la fa servir per fer de sortidor de la font. Bueno, és un noi que és un pillastre. Es veu, com he dit abans, va sense sabates, vestit malament, però bueno, cau molt bé, és un noi molt simpàtic. Llavors, aquesta idea d'aquest noi així pilastri descalç es repeteix a la font que hi ha A la Ronda Universitat Pelayo, que es diu la Font del Trinxa, que ja ho diu el nom, Trinxa, Trinxaraire, no? També és igual, també hi ha un noi vestit igual, però aquest somriu, té un somriure més bonic i també està sobre la font, no porta granotes aquest, aquest noi simplement està allà sobre. Després, el tercer, i és a la font de la Pastorquina Ona, que es diu la Font del Canti. La Font del Canti és un noi que està allà amb cantis, però també és igual, és el pillo, descalç, repeteixo, sense roba adient. I llavors jo penso que aquest senyor, el Campeny, aquest senyor escultor tan massa famós a la seva època, estava una mica oblidat, es devia inspirar amb les obres de Velázquez o de Murillo, del cicle del barroc, que sempre sortien nanos d'aquests que feien, eren pràcticament sense sostres o orfes o molt pobres, que es dedicaven a engatussar la gent, a robar, però sempre caien molt bé, no? O sigui, eren realment, el veies i deies, mira, quin nano més simpàtic. Jo crec que aquest del Campeny es va inspirar amb aquestes obres del barroc. En fi, si passeu un dia, el que passa que és que les distàncies entre Urquinaona, Universitat i Diagonal no són molt lluny, però tampoc molt a la vora. Però bueno, fixeu-vos-hi que són el prototipo del noi és el mateix. Res més.
Molt bé, molt bé. No, jo no ho sabia, que hi havia tres fonts iguals a Barcelona.
Bueno, iguals no són. El protagonista és el mateix. És l'esperit de la font. Ara, clar, un té una posició, l'altre en té una altra, l'altre porta granotes, l'altre porta cantis, l'altre no porta res, però bueno.
Jo penso que tu dius que segurament aquests nanos eren pillastres, que descuidés, que agafaven el que podien, una miqueta. Segur que sí. Però també penso que per guanyar-se la vida pot ser que fessin petites feines. Per exemple, el de les granotes, amb una que fa d'esquer per fer sortir les altres i agafar-les, i fos amb un cistell. Aquestes granotes segurament després se les vendria, perquè la gent ja llavors menjava les cuixes de granota, les anques de rana, que es diu. I segurament el sentit comercial del gest no cal despreciar-lo. Jo diria que aquest nano no agafava granotes per matar-les i prou, sinó que si estava necessitat n'havia de treure un profit. I aquest dels cantis que dius també, perquè moltes dones anaven a omplir el canti a la font, i si aquest tio agafava els cantis de totes, els omplia ell i donaven una monedeta, doncs escolta, el tio es guanyava unes pessetones. I o sigui que no solament penso que fos ganes de fer mal i feta, sinó que jo li veig un
sentit comercial,
un sentit comercial de prestar un servei i sobretot cobrar-lo, clar.
Sí, no, de luego, de granotes encara se'n menja avui dia.
No m'agraden gaire.
Hi ha a Sils, a Girona, hi ha l'hostal de la granota, no sé si el coneixeu.
Sí, molt, molt.
Allà es mengen granotes, jo no n'he menjat mai, però es mengen. Bueno, jo no he dit que aquests nois fessin delinqüents, això no ho he dit.
No t'entenc, però a mi queden mal i fetes.
Jo he dit que eren pillastres,
segur que sí.
Quan un noi o una nena, o mira quina cara de pillo o de pilla que té, té aquesta tònica de...
Però li veig també la qüestió comercial de prestar servei.
És possible, però el del Trinxa, aquest sí que està ben autèntic, La Font del Trinxa, perquè és que era un trinxaraire autèntic.
Sí. Però és que ho eren, esclar.
Sí.
I aquestes fonts les feia per encàrrec?
Sí, bueno, ell va guanyar un concurs. Ah. L'Ajuntament va proposar adornar la ciutat i va proposar a veure quins escultors es prestaven a presentar les seves obres i va guanyar ell. Bueno, també tenien altres de fons, n'hi ha, per exemple, la de Canaletes, no?
Sí,
les Wales,
sí.
Hi ha 50.000 fons. Però bueno, aquest senyor va ser que va guanyar el concurs que va fer a l'Ajuntament en 1912 aproximadament. O sigui que és un escultor que jo li tinc carinyo, però no se'n parla d'ell, vull dir, està completament oblidat.
Tu creus, no? La de la Diagonal està vista, és vista.
Sí, però la gent sap que va fer-ho el Campeny.
Ah, no, bueno, no, és que no, això ja no ho sabrà ningú.
No, crec.
No. Després d'això que has citat, has mencionat les Wales. Aquestes Wales són d'un...
Un francès. Un francès.
No, nord-americà. Un nord-americà que es deia Wallace, sí. I que em sembla, no sé si era congressista o senador, era ric. cas tenia diners i va voler regalar aquest tipus de font a les ciutats més importants del món en aquell moment. I n'hi va caure, a Barcelona em sembla que n'hi van caure 6 o 7. I te diré que a Madrid potser una mica menys, no arribaven a 7, no, eren menys a Madrid. Però les 7 que havien hagut a Barcelona han anat desapareixent, sí, amb obres i coses, i ara en queda una que jo recordi.
A davant del Comèdia.
Ah, exacte, en allà en queda una.
Davant del Cine Comèdia, sí.
I potser n'hi ha algun oient que ens podria dir que sap de la localització d'una altra, potser sí.
Hi havia una per les Rambles, però també em sembla que ha desaparegut.
Són aquelles fonts que semblen com un fanalet. És una font per fer bonica, però no serveix per beure aigua.
Però sí, va sortir aigua, eh?
Sí que surt aigua, però té com una mena de plataforma dalt i a baix, amb unes columnes que aguanten la de dalt sobre la de baix, i el xordet d'aigua cau pel mig, pel centre. També que tu no pots posar la boca allà perquè hi ha les columnetes que hi no pots entrar-hi el cap, eh? Però... potser amb la mà... Una... No sé.
Ah, exacte. L'altre dia vaig veure un turista que agafava les mans i s'hi posava aigua i s'ho bevia.
Pobret, sí, perquè l'aigua és potable, oi? L'aigua és
potable. Sí, és potable, és potable.
Perquè en les fonts us heu fixat que de vegades hi ha un cartell a sobre que posa aigua no potable.
Sí, hombre, clar.
Però no sé si és més corrent anunciar la que és potable o la que no ho és. Què recordeu vosaltres?
Bueno, jo penso que si posa no potable ja és un avís de perill.
Sí.
I si no dius res, doncs et pots arriscar.
Sí, també ho penso.
Per tant, has de fer més cas quan et diuen no potable. Quan et diuen no potable, és no potable.
Sí. Jo penso que sí.
Si no dius res, pot ser que no, mal de panxa no passi d'aquí.
Bueno, les prohibicions no sempre queden més, no? Diuen que les connotacions negatives a les persones sempre ens queda tres vegades més que les afirmatives, no? Llavors, això ve de la prehistòria, no? Quan deien no beguis d'aquest riu que està contaminat, no?
Sí, la poma de Daniel. Sí, sí. Tot el que no està prohibit es pot fer.
Sí. Clar. Bueno, i alguna cosa prohibida també es pot fer, no?
Sí.
Així la vida sí, és més divertida.
Perquè té més emoció, no?
Sí, tens raó. Et
pots banyar a la Font de Montjuïc. Que és un...
A l'estiu a la Font de Montjuïc, no sé, però a la plaça Catalunya gentada, banyant-se, sí. No us en recordeu, perquè feia tanta calor aquella època l'any passat. Hi havia molta gent que es banyava allà.
Tens el risc d'una multa per això, eh?
Sí. Bueno, ara veurem què farà el Trias, perquè el Colau no li feia por de posar multa.
Bueno.
El Trias ha entrat...
Bueno, encara no és alcalde, eh?
No, i no se sap, eh?
Perquè... No, la cosa està en un moment una mica dubitatiu, no? Vull dir, sabem què passarà encara.
I les fonts de Montjuïc, que són molt famoses...
No, aquestes...
És una cosa molt artificial...
Bueno, aquestes no són potables, naturalment. Clar. Són d'adorno i després el Boigues les va fer precioses, amb la llum i tot, però quan va haver-hi tota la Fira de Barcelona, no?
Sí.
Aquestes sí. També hi ha una transforma molt maques davant de l'Hotel Ritz, a la Gran Via, que tampoc són potables, és adorno.
Sí,
n'hi ha moltíssimes.
Clar, la del Boigues és del seu moment i és tota mecànica, amb articulacions i bisagres que es mouen perquè l'aigua ara pugi, ara baixi. És molt delicada, es trenca molt sovint, té moltes avaries. Ara avui dia seria molt més fàcil fer una font d'aquestes perquè amb LED i llums de coloretes és molt fàcil, però en aquella època les bombetes eren bombetes pintades i es movia amb un motoret i una palanca i sempre tenia avaries. I llavors allà hi havia un centre de control en el pis alt d'aquell restaurant que fa cantonada allà a la plaça, que no sé com es diu, hi ha un restaurant a la plaça.
Estava tancat, em sembla, ja, no?
Potser sí, però en el pis de sobre hi havia com una mena de recinte tancat amb una finestra i es veu que allà hi havia l'home que feia anar una mica, perquè tot eren motorets i una cosa molt, molt difícil, mecànica del tot, saps, aquella època.
Vols dir un restaurant que estava a la mateixa altura de la Caixa Fòrum, no? La mateixa cera del Caixa Fòrum.
Sí, en aquella banda, però fent cantonada amb l'avinguda, sí, no sé si és de l'Univers o... No
era un restaurant i també era una sala de ball.
Ah, sí. Doncs a dalt hi havia el centre de control aquest. perquè tenies una gran visió. Ara funciona? No sé si funciona des d'allà o potser segurament alguna cosa l'han posat automàtica, perquè tot aquest rodes i rodetes no crec que funcionés massa.
Bueno, hi ha visites organitzades, crec, per visitar la Font de Montjuïc per dintre i gent que, jo no hi he estat, però gent que hi ha pogut gaudir d'aquesta visita diu que és molt interessant perquè està, que és molt més gran del que imaginem ja, i hi ha molt de profunditat, clar, perquè, sí, milers de tubs.
Però el que es veu a fora, hi ha d'haver-hi el
tot
triple
programat.
A
sota. Eh? Sí, es veu que clar, per totes les bombes de pressió d'aigua, tot informatitzat i és molt interessant.
Parlant d'aigua, el que em va distreure molt i em va agradar molt, però no són fonts, és les cloaques de Barcelona.
Ah, vale.
Que les de París les he vist i he anat amb barca i tot, per les cloaques de París. Però aquí a Barcelona no hi havia barca. Però sota la Diagonal passa un riu, però un riu gros, i el soroll que fa i l'aigua que baixa volada. És interessant, Ara no sé si es poden visitar, però aquella època sí.
Sí, em sembla que sí, es poden visitar, igual que també les parades de metro que han desaparegut, que també estan sota terra.
I es poden visitar?
Es poden visitar, el que passa que has de demanar permís a l'Ajuntament.
Alguna pel·lícula deu fer allà.
Sí, no, hi ha algun sense sostre encara hi deu viure.
Molt bé. Bueno, pues m'ha agradat molt, Moltes gràcies per la teva secció, Aurora. Crec que has demostrat molt que ets una experta en fons de Barcelona. Ens ha encantat la teva secció, no? Que ens ha il·lustrat molt en la vida de Josep Campeny, no? Amb aquestes tres fonts que has comentat de Barcelona, que crec que tots els oients, la propera vegada que passegem pel centre de Barcelona, estarem molt atents.
Us hi fixareu.
Sí, en aquests tres punts que has comentat, perquè sí, és jo tinc ara moltes ganes de fixar-me a veure com funcionen i tocar-li el cap a la granota aquesta. a veure si porta sort.
Moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies pel teu contingut, que crec que ha sigut molt interessant per tothom. Molt bé, doncs continuem el programa. I ara és el torn del nostre col·laborador, Fede, que segur que ens portarà un tema molt interessant en el nostre programa Controvèrsies. I estem molt interessats a veure en què ens sorprèn avui. Endavant, Fede, és el teu moment.
Hola, què tal? Mira, doncs sí, jo portava... el porto in mente perquè no he escrit res. Una mica amb la falsa confiança de que penso... això és un tema que està a la vora de la teva feina i sortirà bé, espero. El que jo volia presentar és un problema deontològic o bioètic que es fa servir, l'he vist jo a TikTok, la facultat de filosofia de Harvard el posen en els alumnes perquè puguin expressar la seva opinió. Es tracta és bastant conegut el tema dels trasplantaments, no? Hi ha malalts que són terminals, que no poden, i poden, doncs, es pot aprofitar un òrgan d'aquest pacient per un altre malalt que el necessita, etc. No? Això és corrent, concretament a Barcelona, és la ciutat d'Espanya que es fan més trasplantaments, i Espanya en general, i potser perquè a Barcelona se'n fan tants, Espanya és el país d'Europa on més donacions hi han, perquè no és tan fàcil, aconseguir òrgans per trasplantament. Jo tinc un germà que es dedicava, és metge també, i es dedicava una mica en aquests comitès, i costa parlar amb una família que té un malalt viu perquè et firmi un paper que digui que li podràs treure un ronyó. Perquè ell està viu encara, i la seva dona, o el seu pare, és difícil, són moments difícils, esclar. El problema teòric aquest era que en un hospital hi havia uns quants pacients ingressats, un molt greu, d'una malaltia rara, i que necessitava un medicament especial, gens abundant, molt car, que no el tenien, que estava encarregat, que arribava, que no arribava, i per tant era un malalt molt condemnat perquè no era segur que poguessin arribar a temps amb aquella medicació i tan sols era segura que aquella medicació fos eficaç. Aleshores, el comitè d'aquest hospital havia parlat amb la família i amb el mateix malalt, que encara era conscient, i aquest senyor havia donat el consentiment, i la seva família, de que si els seus òrgans algun fos aprofitable, doncs s'aprofitessin. De manera que ja estaven adjudicats altres malalts també molt greus que necessitaven un ronyó, el cor, o un pulmó, o el fetge, i aquests pacients ja estaven també ingressats esperant si arribava aquest moment per poder-los posar aquest... O sigui que, diguem-ne que el sacrifici d'un significava que 4 o 5 podien seguir visquent. Fins aquí està bé. Fins aquí està bé. És dur, però està bé. Resulta, però, que en un moment determinat arriba la medicació aquella que s'esperava i que no se sabia si arriba. Arriba. Esclar, això ho trasbalsa tot, perquè si tu poses aquesta medicació, aquell malalt potser se'n sortirà i hi ha 10 trasplantaments i aleshores, per salvar una vida, se'n perdran 4 o 5. I, a més, a lo millor aquest senyor és més gran i els altres eren més joves i haguessin tret partit. I es tracta de que ara l'hospital es debat què s'ha de fer, si se li diu i se li administra o no se li diu i s'aprofita els òrgans aquells per treure endavant un número més elevat de pacients i per tant, més rentable, més rendible des del punt de vista de salvar vides humanes. I aquí és on es presenta la disjuntiva aquesta deontològica. Què ha de fer l'hospital? Què ha de decidir l'hospital? Què us sembla?
Jo penso que el que decideix és el malalt, el pacient, sempre. Ell és el que ha de decidir si pren la medicació, si no la pren, si vol donar els seus òrgans o no. La família tenen poca força perquè és el protagonista és la persona
per tant,
que s'ha de morir.
Per tant, tu creus que el comitè ha de dir al pacient que ha arribat la medicació que esperaven per ell.
Clar,
i
sí.
Aleshores, que ell, fos ell...
Ell que decideixi, doncs la prendré i bueno, mala sort per aquestes persones que esperaven ser trasplantades, pues, que esperin una altra persona, perquè sempre hi ha gent que es mor d'accident. I el que dius tu, costa molt que una família doni l'autorització perquè trossegin en el seu...
Aquí és on també es dona, aquí, però...
Sí, però tant mateix és el malalt, la víctima o la persona que té que donar l'autorització.
Sí. I tu Darío, què opines?
Jo també comparteixo l'opinió de l'Aurora, crec que ha de ser el pacient el que...
Però hi ha una deontologia, per exemple, jo soc compromissari del Col·legi de Metges i de vegades tenim reunions per adjudicar càrrecs en el comitè deontològic. O sigui, hi ha un comitè deontològic que té una normativa, o sigui, hi ha un còdic deontològic. I, per tant, tu has de complir el còdic. Inclús si algun dia hi ha una complicació judicial, si tu has complert el còdic aquell, tens l'esquena guardada. I el còdic diu que es pot treure un òrgan d'un malalt terminal que ja no el necessiti. Però el que no pots és ni tan sols acceptar la mort voluntària d'un pacient per què vol donar els seus òrgans. Per exemple, si tu tens dos ronyons i en vols donar un a la teva dona que té una insuficiència renal i sou compatibles, doncs això t'ho faran. Se'n diu trasplantament en viu. I t'ho faran perquè el que dona el ronyó encara n'hi queda un altre. Però si tu en tens un i dius li donc i jo em sacrifico, el comitè d'ètica no ho pot acceptar, perquè seria un suïcidi. Mm-hmm. I el que està permès avui dia és l'eutanàsia, o sigui...
Molt bé, però abans m'agradaria fer-vos una pregunta, si no us fa nosa. Donaríeu un dels vostres ronyons al vostre germà, si ho necessitara? Però bueno, no en respongueu ara, reflexionem-ho i parlem després de la publicitat, ¿vale? Perquè Controvèrsia també té els seus patrocinadors. Tornem en un vistiplau.
Catalans, voleu arribar a l'hora a la feina? Abandoneu Renfe d'una vegada per sempre. Compri una catifa volant Barnaflash i mai més fareu esperar ningú.
A la de 3 dormiràs profundamente. Una. Pero si no llegué al 3. Con nuestros colchones blandito caerás a la primera.
Todos los modelos de colchón para tu dormitorio desde 350 euros. ¡Precios imbatibles! Encuéntranos en cualquiera de nuestras 5 tiendas en Barcelona.
Y ahora también en Viladecans.
O visita colchonesblandito.com. Sueña, nosotros nos ocupamos de tu descanso.
Fa 10 anys que estic treballant en els millors laboratoris de Barcelona, els laboratoris Roxanne. I ara han tret el seu producte estrella, les pastilles Vivanda. Donen molta, molta alegria i moltíssima energia.
Molt bé, ja tornem a ser aquí, al Controvèrsia, amb tots vosaltres, i retomem la secció que estàvem parlant molt interessant amb el Fede. Jo he fet una qüestió, he deixat una qüestió a l'aire, vale? Abans de la publicitat, perquè els nostres invitats i col·laboradors pensessin la seva resposta. La torno a repetir, si voleu, i continuem amb la xerrada, que era força interessant. Vale? Donaríeu un dels vostres ronyons a un familiar molt, molt proper, com un germà, si ho necessités? És a dir, fem un trasplant en viu, com comentava el Fede. Què penses, Aurora? Tu estaries disposada a donar un dels teus ronyons?
No, jo no.
No? Molt sincera, gràcies.
No, perquè, a veure, tu m'estàs parlant de germans i n'he tingut dos, un ja no hi és, l'altre el tinc encara en vida, però no.
No. I un fill?
Sí, un fill sí.
Oh. I un marit?
També.
Oh.
Sí.
No és el mateix, eh?
No, però un fill, naturalment que sí, ràpidament. I un marit també.
Ara, jo
conec. Un germà, no. Amb l'experiència que tinc jo de germans, no. Ara potser sí que n'hi ha que són realment germans de veritat, però no he tingut aquesta sort.
Però tal i com dèiem, el ronyó sí que el pots donar, perquè és un òrgan doble, i per tant tu et pots quedar amb un altre ronyó i podràs tenir una vida pràcticament normal. T'has de cuidar una mica, però pràcticament normal. Clar, donar el cor és diferent, per exemple. No? Tu no pots dir, mati'm a mi i posi'm el cor.
No.
Això no es pot fer perquè seria un auxili al suïcidi, que està prohibit. Tot i que l'eutanàsia no. Però l'eutanàsia es verifica amb un pacient terminal avui dia. Però el suïcidi no és un pacient terminal, i aleshores... Per tant, finalment el resum seria, potser, la filosofia de la història aquesta fictícia seria que el millor lloc perquè estigui un òrgan és a casa del seu propietari. Per tant, si aquesta casa s'ha de derrumbar perquè el senyor es mor, el que es pugui aprofitar, s'aprofita. Però si aquest senyor no es mor, és millor que tingui el seu cor ell que no pas un altre, encara que l'altre pugui ser jove, pugui ser no sé què, sigui el seu fill... Però no és deontològic, no és bioètic acceptar un sacrifici. En pla mèdic, perquè després en pel·lícules bèl·liques ho hem vist 40 vegades, que ve tu, jo te cubro, i el que pobre que se queda cubriendo, palma, això ho hem vist moltes vegades, i aleshores aquell pobre difunt li fan un homenatge, li posa una medalla... I allà està permès. Però des del punt de vista mèdic, del dia a dia, de la feina quirúrgica, no estaria bé. Només el ronyó. Jo conec un cas també d'un matrimoni i la dona va donar el ronyó al seu marit. Però fixa't tu que a vegades les coses... I va anar bé. Però al cap d'un any, aquell marit es va morir d'una altra cosa. I aquella pobra dona... I el ronyó funcionava, però el marit es va morir. I és aquella dona ara té un ronyó. Amb un ronyó ja t'he dit, pots fer vida normal, potser no pots abusar d'alcohol, has de mirar doncs, de no tenir arteriosclerosis, però vull dir, pots fer una vida normal.
I el fetge es pot...
Mira una cosa, el meu marit funciona en 3/4 de ronyó.
D'un ronyó i cap de l'altre?
Cap de l'altre. Primer li van treure un ronyó.
Sí.
Després, el segon ronyó també tenia problemes. I van treure-li... Van fer una operació impressionant, li van escapçar el tros maligne.
Sí, sí, i funciona.
Va, Pues mira, amb tres quarts de ronyó, juga a tennis, juga a golf i està millor que jo.
Sí. Encara et veig per això tu fent, complint la promesa que has dit abans allà del país que li donaria.
No, o sigui, està millor que jo, que tinc que donar-li jo. Tinc que es molti que donar ell a mi.
Sí, sí, sí.
No, i Fede, tu havia escoltat que el fetge sí que es pot donar perquè
sí,
es regenera.
El fetge es pot donar perquè no el poses sencer, sinó que treus un lòbul hepàtic i el trasllades. I aleshores aquest lòbul hepàtic que trasllades en la casa de l'hoste es desenvolupa i no diré que es converteixi en un ronyó normal, però guanya pes, per dir-ho així. I també el resta de fetge que queda en el donant també es desenvolupa una mica, s'hipertròfia, de manera que tots dos acaben tenint un fetge suficient. Un s'ha de medicar perquè ha d'evitar el rebuig, i en canvi l'altre té el seu, això és diferent, eh? Però sí. I després, el que no s'ha fet mai és el trasplantament de cervell, que serveix per fer novel·les de ciència-ficció, això.
Frankenstein.
Però jo sí que he fet, jo, un implant de braç, això sí.
Sí?
Amb un tractor que va agafar la màquina del tractor, li va agafar un braç amb un pagès i el va arrencar, i li vam tornar a posar
el mateix braç?
Sí, el mateix braç. I va quedar bastant bé, però fixeu-vos...
Una miqueta més curt.
Les coses de la vida, eh? El cap d'uns mesos... Sí, una mica més curt.
Clar,
perquè
no
l'has de polir, tota la part destrossada s'ha de netejar, i aleshores amb palmes sano con sano.
Ah, mira. Molt bé.
I queda el braç potser un tros com de 10 centímetres més curt. I al cap d'un temps, fent-li una visita de control a aquest pacient, que veig, l'home deia, sí, però aún ves con este dedo...
No
sé què, que jo li vaig dir, miri, el dia que vostè es cansi d'aquest braç, vostè m'ho diu i jo li torno a treure. I llavors em va dir, no. Però vull dir, en comptes de venir content i encara es queixava de què em vol dir, li semblava que...
Bueno, aquell home volia la perfecció del braç i no podia ser.
Molt bé. Ostres, doncs molt interessant, aquest tema. Sí, molt, el bioètic, no?
Sí, bioètica i deontologia mèdica.
Molt bé. Crec que ha agradat molt i molt interessant. Ha donat per molts comentaris. O sigui que gràcies per preparar-te també la secció i molt agraïts. I crec que els oients han après molt avui amb aquesta secció. Molt bé, doncs ja per anar... acabant el programa d'avui, tenim una última secció, vale, que és el nostre noticiari especial que tenim aquí al nostre programa de controvèrsies. Així que endavant amb la capçalera i comencem. Comienza nuestra sección del informativo El Noti Locuras. Un espacio donde, como sabéis, las noticias son como los pimientos del padrón. Unas picas, unas son ciertas y otras no. Así que a continuación vamos a explicar 9 noticias donde 3 de ellas, por muy raras que parezcan, pues han sucedido de verdad. Así que a ver si nuestros colaboradores aquí en el estudio son capaces de detectarlas y las comentamos al final del noticiario, ¿vale? Entonces, para que os sea más fácil esta guía, ¿vale? Os voy a repartir un pequeño folio, ¿vale? Donde tenéis apuntadas simplemente el enunciado de estas 9 noticias que vamos a comentar y veremos a ver si podéis detectar cuáles 3 de ellas pues son verdaderas, ¿vale? Así que, bueno, pues sin más dilación, vamos... con la primera noticia, ¿vale? Allá vamos. Una mujer lleva a su pony en el interior de un avión durante un vuelo comercial de American Airlines. ¿Nos puedes ampliar la noticia, Segisfredo?
Pues sí. Tenemos las declaraciones de una pasajera. Cito textualmente lo que nos explicó. Hoy había un pequeño caballo en el aeropuerto. Luego lo volvimos a ver en la fila de embarcar y finalmente nos lo encontramos dentro del avión.
Muy bien. Siguiente noticia. Un estudio demuestra que ver vídeos de gatitos durante el trabajo mejora la productividad de los empleados. ¿Algo que añadir, Segisfredo?
Los científicos han denominado a este tratamiento la terapia felina del éxito.
Un ladrón atraca una panadería en Zaragoza a primera hora de la mañana. Y acaba él mismo haciendo de dependiente, vendiendo ensaimadas a los clientes.
El ladrón, al ser arrestado, declaró: dicen que a quien madruga, Dios le ayuda.
se lanza una película sobre la vida secreta de los ácaros y gana el Oscar a la mejor comedia del año. ¿Alguna exclusiva, Segisfredo?
El director estaba tan emocionado que prometió no limpiar el polvo en su vida para poder seguir conviviendo con todos sus actores.
Presos de una cárcel de Pontevedra utilizaban el teletexto para crear su propia red de contactos. Amplía la noticia nuestro compañero Segisfredo.
Según palabras textuales del guardia de seguridad, me decían que estaban comprobando el resultado de la quiniela en el teletexto hasta que me di cuenta que durante el mes de julio no hay partidos de fútbol.
Tenemos otra noticia. Anciana de 90 años gana campeonato de skate y planea abrir su propia pista para la tercera edad. Tenemos las declaraciones de la octogenaria tras bajarse del monopatín.
Pasaba por ahí, pisé el patinete sin querer. Y al dejarme caer por la rampa, ¡vum! ¡Vuelta pa' aquí! ¡Vum! ¡Giro pa' allá! Y después de dos piruetas y tres saltos, ese patinete del demonio se detuvo y me dieron la medalla.
Muy bien, continuamos. La siguiente noticia. Estudio demuestra que los abrazos de osos panda tienen propiedades curativas para el resfriado común.
El cuidador confiesa, aquel día había llegado al zoológico más resfriado que Tarzán en la Antártida, pero de repente un oso panda me abrazó y automáticamente dejé de estornudar.
Ingenioso perro se escapa de la perrera usando un disfraz de gato. Tenemos las declaraciones del astuto can. Traducimos las declaraciones. La verdad es que desde que me pillaron, tengo un humor de perros. Sinceramente, me faltó ser perro viejo y disfrazarme mejor. Pero es que los vigilantes eran tan despreocupados que parecía que ataban a los perros con longaniza. Y tras estas declaraciones, cerramos con la última noticia. Científicos descubren el gen de la pereza y prometen crear una pastilla para combatirla. ¿Alguna declaración, Segisfredo?
Esta semana no hay muchas ganas de comenzar con la fabricación de la pastilla de la pereza, pero nuestra intención es venir con ganas el lunes que viene, auguraba el facultativo.
Pues estando ya informados con este noticiario, y bueno, y siendo ya conocedores de las noticias de la semana, pues vamos a dar paso a la intervención de nuestros colaboradores para comentar qué opinan de las noticias que acabamos de escuchar. Así que bueno, empezamos ahora, es el turno de Fede, ¿vale? Y bueno, si crees que estás preparado, pues podrías decirnos una noticia sí. Que creas que es verdadera.
Vale, molt bé. Jo us ho diria des del punt de vista intuïtiu, perquè realment ni les que puguin ser veritat, jo no n'he llegit res d'això. Però el del poni podria dir que és veritat, perquè ara pots portar gossos amb avió. A dintre de la cabina, i abans anaven a baix, ara van a la cabina. I hi ha ponis molt, molt, molt petits. Jo n'he vist alguns del tamany d'un gos. Per tant, penso que és possible que aquesta senyora el posés a dintre aquell covellet del gos.
Molt bé, molt bé, molt bé. Has acertat, sí, molt bé. Aquesta notícia és la del poni, és certa. Sí, és veritat que es tractava d'un poni que es deia Flirty, ¿vale? Que feia una increïble labor com un animal de companyia, ¿vale? Que bueno, es descriuen com un cavall de servei que està capacitat per prestar ajuda en casos d'ansietat, de pànic o de falta d'autocontrol. Molt bé, molt bé. Bueno, què tal, Aurora?
Bueno, jo també penso que pot ser possible el del poni. I llavors, una altra notícia que potser és real és el dels presos del teletexto. Podia ser que fessin també alguna triquinola.
Jo he posat també autèntica.
Eh? Aquesta també podia ser.
Molt bé, molt bé. Heu acertat.
He posat correcte. Autèntica.
Sí. Molt bé, molt bé.
I després...
Bueno, si vols comentem aquesta notícia, que és una miqueta curiosa, la del teletexto. Vale?
Sí, home, és el que sembla més verídic, això, no? Que pot ser més possible.
Va passar. Els presos ho feien servir com una eina, no?, per posar-se en contacte amb l'exterior i es comunicaven a través de pàgines obertes que hi ha de cites o anuncis, no? I empleaven doncs, claus o pseudònims per parlar amb altres persones que estaven fora i es responien amb aquest...
En falta una, no?
Encara, sí. Sí, falta una.
En el tema dels presos, per això, no m'estranya que els pinguessin de seguida, perquè és que realment el teletext, vull dir, jo no conec ningú que el faci servir, eh? I en canvi, dit a la persona aquesta, devia haver-hi una afició a agafar el comandament i escriure lletra a lletra, perquè recordo que anava lletra a lletra,
correcte,
i es devia enganxar ràpidament que hi havia gato encerrado, perquè realment...
Tanta emoció per el teletext.
I la tercera, a veure si coincidim, però ara tu i jo coincidim, no?
Sí, sí, molt bé, heu acertat.
Bueno, l'última... O digues, jo penso que la gent de la pereza, no crec que sigui exactament això, però que sí que hi ha algun medicament que pugui activar una mica la gent gandula. Penso que millor pot ser.
Sobre això jo no he llegit res i no és el que jo he triat.
No, quin has posat?
Jo he posat el lladre.
Ah, no, jo no.
El lladre me l'imagino, un pobre home que va a robar a primera hora del matí perquè no té calés per gastar-se amb un tros de pa i pensa que en el forn li donaran per les bones o per les males. I arriba allà i a lo millor els troba necessitats, aquella noia no li ha arribat al jefe i hi ha unes comandes, bueno, ja vull jo. I el tio, pobre home, ha dit, ¿sabes qué? Pues yo me llevo el pan, pero te llevo este encargo allí. I al final ha acabat treballant una mica.
No sé.
No em sorprendria, vaja.
No sorprendria.
Doncs sí, correcte, Fede.
Molt bé. Aquesta veus no...
Felicitats, sí.
No l'havia pensava això, que era difícil, que era difícil.
Va passar, sí, l'home va intentar robar i es va trobar la caixa totalment buida perquè era a primera hora
del matí.
I encara no hi havia cap diner. I llavors l'home es va posar nerviós i va dir, venga, totes les noies, el personal que hi havia atenent, l'el va ficar en una habitació. I llavors ell va entrar en aquell moment una dona i li va començar a atendre i va pensar, bueno, jo em quedo aquí, vaig venir al cap públic
i el que ingressi
jo mateix vaig ficar a la butxaca. Però amb tan mala sort que les dones que ja estaven atrapades amb el quarto van poder sortir per una finestra i clar, i
van entrar i van cridar. Això
em recorda una situació d'un pintor, Francis Bacon, no sé si us sona.
Sí.
Bueno, Francis Bacon era homosexual, això ja tothom ho sap. Li va entrar un lladre a casa seva i ell el va veure que anava a robar i li va dir, li va agradar el lladre, no? Li va dir, escolta, si et quedes aquí jo no et denunciaré i em fas de model. I es va fer de model, no solament de model, sinó va ser el seu amant durant no sé quants anys.
Sí. Li va prendre el cor.
O sigui que no és lo del pa, però bueno, també sí, és una situació que comences sent un lladre i acabes, doncs mira, no sé si aquest senyor, al morir-se el Bacon, no sé si va agradar alguna cosa. Perquè...
Segurament sí, perquè... No era trans, però era vi, aquest...
No sé, era... Feia el que podia.
Com el de les granotes.
Exactament. era un comercial.
Sí, molt bé, molt bé.
Disfrutava i tot el món l'estimava. Sí. Molt bé. Que fort, doncs molt bé, estic molt content que heu averiguat quines eren les notícies.
Jo l'última no l'he averiguada, jo pensava que hi havia pastilles per...
Clar.
Que no seriament amb gent, sinó que hi havia algun tipus de medicament que podies donar ànims a una persona que la veus de fallida o mandrosa, no?
Clar.
No sé.
Bueno, van inventar el Red Bull, no?
Ah, sí, és veritat. És veritat.
Les begudes energitzants.
És veritat. Sí.
Per activar, sí, la mandra, no? Vosaltres us costa llevar-vos o sou mandrosos?
No. Jo em llevo i sempre ho poso... Quan jo em llevo, al cap d'un segon ja puc fer una multiplicació o una divisió amb coma i tot. Que hi ha gent que li costa despertar-se.
Sí.
Però jo no, de seguida. Mm-hmm. Això vol dir que dorms malament. Quan et despertes tan despert, vol dir que has dormit molt lleugerament, que tens un somni lleuger. I per tant, també et despertes si algú fa així al teu costat. En canvi, aquesta gent que li costa, que no pot parlar a primera hora, que no li pots fer preguntes i que has de deixar que es renti les dents i es morsi i es dutxi, aquesta gent està molt adormida perquè ha dormit profundament. I en el fons, potser és millor per la salut.
Clar.
En canvi, està tan despert el primer segon... Vale, vius més, però no tant temps. Potser vius més intensament, però menys temps.
Clar.
Jo és que dormo poc. Llavors... Sí.
Ara que la gent, quan ens fem grans, dormim menys, eh?
No, jo dormo 6 hores, no és.
La gent gran dorm menys que la gent jove, sí.
Sí, abans dormia 12 hores. Dorm a la meitat. Però bueno, no sé, tinc la costum de llevar-me a l'hora de quan anava a la meva feina i no hi ha manera, tinc que llevar d'hora.
Estàs programada, el ritme circadià, està bé, això està bé. Està bé, però...
Però no multiplico, però... quan el llevo, no jo multiplico.
Sí. Jo
em rento la cara.
Divisió amb coma, que escolta, divisions amb coma, no, amb decimals,
no
sé si hi ha gaire gent que sàpiga fer-la. Perquè ara tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, m'entens? Ja no. Em sembla que ni al col·le ho ensenyen, això.
Home, jo suposo que sí.
Sí, amb coma?
A primària, no? Suposo que...
Perquè ara els nanos... No, abans no podíem anar amb una calculadora que eren
tenim un mòbil a la mà.
Ara sí, ara
però
sí.
Ara poden portar calculadora
sí,
a classe,
sí,
que
sí?
Sí. I, molt bé, i creieu que, bueno, que amb les altres notícies vaig veure que preparant les notícies una miqueta, que sí que hi havia un home que sí que actualment que viu a Bilbao, té 80 anys i sí que patina, o sigui, utilitza el monopatín en el seu temps lliure, prefereix fer aquesta activitat en lloc d'uns altres. I bueno, hi ha un vídeo a YouTube i tot que l'home surt fent skate a un skatepark d'aquests i molt bé, bueno, a la seva edat.
Sí, li agrada estar caiguda. Bé, però si té una caiguda i es trenca alguna cosa, no se li arreglarà tan bé com,
no.
Com quan era
però
jove.
Però has dit una dona de 90 anys, has dit, no?
Sí,
ja,
sí.
Ja, volia, ja, que ja era massa.
Volia posar
sí, era una miqueta exagerada.
Sí, era massa,
sí,
no?
Sí, sí.
Però sí, sí, bueno, no sé. Bueno, mira, si l'home aquest que li vas reparar
el braç,
no?
El braç. Va notar, notava que els dits potser no sé què.
No podia tocar el piano, no? Li quedava un braç.
Ostres, tu, no pensava, quina cara té.
Bueno, pues, queridos oyentes, damos por terminado el programa de hoy. La verdad es que agradecemos que nos hayáis sintonizado y hayáis escuchado un programa, nuestro programa Controversias, de aquí, de Radio Farró. Muy, bueno, pues muy agradecidos por vuestro tiempo y que hayáis, esperamos que hayáis gozado de todas nuestras secciones. Y bueno, también queremos dar un especial cálido abrazo y sobre todo agradecimiento a Joan Enric, que nos ha ayudado en todo momento a llevar a cabo este programa, y con sus consejos pues creemos que hoy podéis gozar de este espacio radiofónico. Especial también agradecimiento a Aurora, que nos ha traído un grandes temas de fuentes, y también a Fede, que nuestro super colaborador con todos los temas médicos. Así
moltes
que
gràcies, moltes gràcies.
Nos despedimos
moltes
de vosotros. Gràcies, también un fuerte saludo de mi parte, Darío. Y bueno, hasta la próxima. Agradeceros vuestro, bueno, pues, vuestro tiempo y esperemos que hayáis disfrutado.
Estupendo.